La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, són un quart de 10 del matí del dijous 19 de gener de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Avui és la tertúlia ciutadana de Sant Cugat a Cugat Mèdia, la segona, després de l'estrena d'aquest dimarts. Teníem moltes ganes de recuperar aquesta xerrada informal amb la ciutadania de Sant Cugat per parlar de temes locals. Aquesta tertúlia ciutadana de Sant Cugat la farem tots els dimarts i tots els dijous. Els dimecres mantenim la tertúlia dels polítics, el Gall del Monestir. I demà divendres estrenarem una tertúlia nova, que no us l'heu de perdre, específica de cultura, que presentarà la gran Jéssica Sotodossos. No m'entret les tertúlies, totes aquestes les podreu escoltar a la ràdio a través de la 91.5 de la FM i també per internet a la web cugat.cat. Però no m'entretinc més i saludo els tertulians que ens acompanyen avui, que tenim per un costat el periodista Sergi Baixas, del Nació Digital. Molt bon dia.
Bon dia.
També Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia.
Bon dia.
Àgata Guinó, periodista i subdirectora de Tot Sant Cugat.
Bon dia.
Molt bon dia. I Domènec Miquel, historiador, també molt conegut a la ciutat. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui volia començar parlant d'un tema d'aquests que... ja va ser actualitat fa temps, que és la zona de baixes emissions. Ara, aquest 2023, moltes ciutats s'han d'afanyar, entre cometes, a fer els deures que els hi va posar a Europa, perquè, en teoria, l'1 de gener, les ciutats de més de 50.000 habitants havien de tenir tots zona de baixes emissions implantada. Sant Cugat ja la va posar, si recordeu, evidentment, l'1 de maig del 2021, tot i que les sancions, va haver-hi 6 mesos de gràcia, i les sancions van començar l'1 de novembre de 2021. Doncs en aquest any i una miqueta més, 14 mesos concretament, s'han posat 9.100 multes. La xifra així en fred, pots dir que són moltes, són poques, depèn. La mitjana són 650 al mes, 22 al dia. Però evidentment amb molta irregularitat segons els mesos, no és una cosa estable en el temps. Hi ha mesos en què s'han posat més de 1.400, un parell de mesos concretament s'han posat més de 1.400 multes. Per un costat, volia posar sobre la taula què us sembla aquestes xifres, si semblen moltes o semblen poques, i per l'altre, què en penseu de la zona de baixes emissions, si està funcionant, si creieu que la gent ja ho entén, i en tot cas ho entenc jo o no, és una cosa que s'havia de fer tard o d'hora. Si vols, comencem per tu, Domènec.
Home, jo més que parlar de les multes penso que s'haurien de parlar dels resultats de les baixes emissions. A veure, realment...
Encara no els tenim, eh? Estem pendents, de les xifres.
Clar, perquè si resulta que no sabem si són efectives o no són efectives, aleshores, doncs, posar multes no soluciona res. Aquí el que es tracta, diguéssim, és de baixar la contaminació.
Correcte.
Que d'acord que les multes, diguéssim, el que fan és sensibilitzar la butxaca dels ciutadans, i quan al ciutadà li toquen la butxaca és molt més sensible que no pas, diguéssim, amb altres coses, però bueno.
Molt bé. Sergi?
Estic d'acord amb el que diu el Domènec. No tenim les xifres de si realment han funcionat, ha sigut efectiu o no aquesta zona de baixes emissions. I bé, jo crec que això és important. Pel que fa a les 9.000, home, a mi de primeres em sembla bastant, però tampoc et sé dir la comparativa, no? És a dir, hauríem de tenir una comparativa de quines són les multes regulars que es fiquen usualment a Sant Cugat i quines no. I bueno, estarem atents a veure quan l'Ajuntament s'ofereix a donar-nos-les.
Exacte, estem pendents, estan demanats, crec que tots els mitjans hem demanat aquestes dades de reducció de la contaminació. Se'ns diu que l'AMB és qui ha de facilitar aquestes dades, qui ho està controlant, i bueno, doncs quan arribin les podrem donar. Toni?
A veure, com a mesura, la zona de baixes emissions, amb la finalitat que persegueix de baixar la contaminació a les ciutats, doncs crec que hi estem d'acord, no? L'altra cosa és com aquestes mesures venen o no acompanyades de què ha de fer aquelles persones que no disposen d'un vehicle de baixes emissions i que potser, no, la seva distància amb la feina doncs pot passar tranquil·líssimament, perquè no tots coneixem casos doncs de que potser amb cotxe és 20 minuts, mitja hora, i amb transport públic pot ser ben bé una hora i quart o hora i mitja. Llavors, què fem, no, amb aquestes persones doncs, que perden molt més temps de la seva vida per no treballar i que no poden disposar d'un canvi de vehicle o d'un vehicle molt més modern, no? Per tant, bé, no, l'origen del per què es fa una zona de baixes emissions, però malament si no va acompanyada doncs, de mesures de transport públic molt més severes i valentes del que estem veient, no? Crec que Sant Cugat, com moltes ciutats, ha anat tard en els aparcaments de superfície de grans dimensions i de transport públic que t'acosti al centre. Això fins fa relativament 4 dies no n'hem ni sentit a parlar, i per tant ha posat doncs moltes traves a persones, com sempre, no? de situació econòmica molt més difícil, doncs, que són principalment les que es veuen perjudicades, no? Per tant, la reflexió seria aquesta: benvinguda, però ha d'anar acompanyada de moltes grans mesures. Jo amb això sóc molt partidari de tancar els centres de les ciutats, no fer anelles verdes, o sigui, directament tancar-los, però ha d'anar acompanyat de moltes altres mesures que veiem que, bueno, que estan allò en els plans futurs, però no immediats.
Mm-hmm. El que no sé si amb aquest tema explicàveu quantes d'aquestes multes són a persones a cotxes, bueno, a cotxes que estan matriculats a Sant Cugat o no, perquè quan es donaven dades...
Clar, no, quan... no està.
Aleshores, perquè quan crec que el regidor Gallardo va presentar les zones de baixes emissions o en una entrevista ens va dir que precisament els cotxes santcugatencs que no podrien entrar a la zona de baixes emissions eren entre 2.000 i 3.000 cotxes, que a priori seria una xifra baixa. Aleshores, jo crec que també s'haurien de plantejar a veure... a part de que no puguin entrar els cotxes per les característiques dels cotxes, si ho féssim d'alguna manera perquè els cotxes tinguessin regularitzat un temps d'entrada, un temps de sortida dins d'aquesta zona de baixes emissions, perquè potser un cotxe contamina menys però passa més vegades al centre.
Això, en teoria, la Lourdes Llorente va explicar que amb aquell software d'intel·ligència artificial per les càmeres, etc., la idea és que ho pugui fer això, és a dir, que es pugui regular. Però clar, això, diguem, encara ha de passar segurament molt de temps, però la idea és que es pugui regular això, no? Que és calcular el temps d'estada, no? Si un cotxe més o menys contaminant però passa molt poca estona al centre, no és el mateix que un que s'hi passi o circuli tot el dia, no? Doncs una mica anava per aquí. En el tema que deies, Toni, que s'anomenen park and rides, no? D'aquests aparcaments dissuasoris, ara mateix crec que només tenim el de Can Magí, no? O Can Roqueta,
sí,
si no recordo.
Sí.
S'ha anunciat que el de l'estació de Renfe, no? que es convertirà també, i llavors alguna a Can Mates també previst, però són anuncis de moment, no són realitats. I llavors hi ha un altre tema que és relacionat amb això que deies, Àgata, que ho va dir l'alcaldessa i el Pere Soler en diferents entrevistes, que és: Barcelona canviarà la seva ordenança, afegirà excepcions a gent que té cotxes contaminants perquè pugui entrar, per circumstàncies que s'han d'acreditar. Ara hi ha unes excepcions molt limitades, ara aquestes excepcions s'ampliaran, ho fa Barcelona perquè té el reglament recorregut al tribunal, als jutjats, i com que Sant Cugat ha calcat el model de Sant Cugat, ha dit que evidentment aquí també ho farem, quan estiguin ja efectives a Barcelona s'aplicarà també a Sant Cugat. Suposo que és això, no? És a dir, no tothom pot comprar-se un cotxe híbrid o un cotxe elèctric, i la disponibilitat de transport públic tampoc no ha canviat. Quan preguntem pel transport públic se'ns diu: ha de canviar el conveni amb l'AMB, etcètera, etcètera, però també estem a l'espera i no sembla que sigui pas a curt termini aquesta ampliació de freqüències, de noves línies, etc.
De totes maneres, per això amb les dades que publicàveu ahir sobre les multes, els primers mesos van posar moltes multes, entenc que també era el factor sorpresa, la gent no s'informa de l'actualitat local, no llegeix els diaris que aquí representem alguns, doncs, i suposo que això anirà baixant, perquè jo conec gent que va aparcar els diumenges al vespre, se'n va aparcar el cotxe fora perquè pugui anar el dilluns al matí a treballar, perquè és que no sortirà abans de les 8 del matí si no ho necessita, i llavors suposo que la gent ja es planifica, i potser aquestes multes, per això deia que aquesta dada de si són sancuatencs els multats o no, perquè...
Segurament la majoria deuen ser de fora, perquè són els que menys informats estan. Això que deies, els primers mesos va passar, és a dir, és obvi, el primer mes que se't disparin, perquè et despistes, perquè no estàs preparat, però ha anat baixant, fins al setembre i al novembre d'aquest any passat, que han tornat a superar les 1.200 al mes. Vull dir que hi ha hagut un cert repunt, no sé es pot estudiar, o hi haurà, quan l'Ajuntament ens porti les dades, veurem si hi ha una explicació o no. Si algú vol afegir alguna cosa més?
Jo crec que sí, que potser aquí a Sant Cugat es va córrer una mica, perquè potser el més prudent, no? Hauria estat esperar una mica més a veure com funcionava la de Barcelona, però aquí va haver-hi com una certa pressa, no?, de ser la segona ciutat catalana que tingués la seva zona de baixes emissions particulars. Jo crec que si s'hagués esperat una mica, s'hagués vist l'evolució d'això, llavors, en funció de com funcionava la de Barcelona, poder adaptar la nostra hauria estat millor per bé de la ciutadania. Que volíem la medalla de plata? Doncs la tenim, la medalla de plata. Ara bé, a veure com evoluciona tot plegat. Hem d'estar pendents de les resolucions judicials.
Sí, ja, però ara estan corrents, Cerdanyola, Rubí estan corrents a fer la zona de baixes emissions, també. Vull dir, vam anar ràpid, però ara els altres estan corrents.
Totalment. Llavors... Potser eren els altres, no, que anaven tard amb la teva contaminació. Jo crec que la clau està en que la mobilitat setmanal de dilluns a divendres és per anar a treballar. Això no, crec que no es pot perdre la vista quan s'apliquen aquestes mesures, no? I la gata ho deies, no? De gent que aparca fora de la zona per poder anar a treballar. O sigui, el problema el tenim amb la mobilitat laboral. La gent, doncs, no viu als llocs on treballa o no treballa als llocs on viu. Per tant, podria ser una política a posar damunt de la taula. I la segona, el transport públic, que ja m'he referit abans.
Sí, però hi ha una altra qüestió que, a veure, diguéssim, els cotxes que poden circular i els que no poden circular ho fan en funció d'una matriculació. I jo penso que això és un error. A veure, diguéssim, tu no dius, com que tens 65 anys, diguéssim, t'has de medicar pel colesterol. Doncs, a veure, realment, si hi ha una cosa ja que es diu ITV, i aquí et mesuren la contaminació del cotxe, són els de l'ITV que t'haurien de dir si aquest cotxe pot circular o no pot circular. No per la matrícula. Jo conec gent, diguéssim, doncs, que es va comprar un cotxe molt bo en la seva època, que després s'ha jubilat, i ara es troba que el cotxe no pot circular simplement perquè té una matrícula. No perquè, diguéssim, li hagin dit que contamina més o contamina menys, sinó perquè té una matrícula. I si passa l'ITV i és tot correcte i de més, per què no ha de poder circular aquest cotxe? És a dir, d'acord amb les zones de baixes emissions, però de la mateixa manera que he dit, a veure, hauríem de saber si han baixat o no han baixat, també diria que, diguéssim, els cotxes s'ha de saber si contaminen o no contaminen, cada cotxe en particular. Tenint en compte que existeixen, doncs, ja les ITV, les inspeccions de l'ITV, no? Això són fets objectius. L'altre és, bueno, política, no? Doncs ara, a partir de l'any no sé quants, no poden circular. Bueno, vale, d'acord, però vostè què està afavorint, diguéssim, que no hi hagi contaminació o que els empresaris de cotxes venguin més? Perquè, esclar, aquesta és l'altra.
Silenci, estampa, crec que s'ha entès. Tot i així, crec que... va relacionat amb la matrícula, però sobretot és l'etiqueta ambiental, no? És aquella etiqueta de color que és A, B, C al cotxe, que està relacionat amb l'antiguitat del cotxe, evidentment, eh? Però suposo que es va agafar el més senzill, que és una cosa estàndard, en què això ja està regulat, la DGT ho té fàcil, és fàcil de comprovar quan tu agafes el... si veus una matrícula d'un cotxe, dius, a veure, quina etiqueta té relacionat aquest cotxe i tal, que potser la ITV no està tan relacionat, però seria segurament més just el que dius, Domènec. Doncs segurament l'ideal, o sigui, l'objectiu de la zona de baixes emissions, per un costat, és passar de cotxes de combustió a cotxes elèctrics o híbrids, o fins i tot directament transport públic o bicicletes o patinets.
Jo voldria fer una observació respecte als cotxes elèctrics. La nostra societat, el que tendim és externalitzar costos. És a dir, nosaltres produïm merda, però que la merda se l'empassi a un altre. Quan diem cotxes elèctrics, el que estem dient és que nosaltres no contaminarem aquí, contaminaran aquells allà baix que són els que tenen la central, els de Sant Adrià. Aquells sí que poden contaminar, nosaltres no, nosaltres som els macos, els de Sant Adrià són els lletjos, que tenen una central de gas i contaminen. Val?
Correcte. Sí, sí.
Per tant, quan parlem de que els cotxes elèctrics no contaminen, diu, no contaminen aquí, contaminen allà.
No, de fet, hi ha moltes reflexions d'ecòlegs que diuen la solució, diguem, la contaminació dels cotxes no és convertir tots els cotxes que ara són de combustió en elèctrics, no? Sinó canviar la mobilitat, etc, etc. Evidentment. Doncs el que deia, la zona de baixes emissions també el que vol és potenciar altres mètodes de mobilitat, com poden ser les bicicletes o fins i tot els patinets. I amb això enllaço, com deia, amb el segon tema que us volia portar sobre la taula, que és: aquest dilluns el ple municipal va aprovar un protocol d'assetjament contra els ciclistes i conductors de BMP, de vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets elèctrics, bàsicament, que és un protocol que no té capacitat sancionadora, és a dir, no és una denúncia en què hi haurà una sanció, però sí que es vol controlar una miqueta, no?, aquests assetjaments, que els ciclistes i patinadors que se sentin assetjats per un conductor d'un cotxe o d'un camió o d'una furgoneta puguin reportar-ho amb un formulari web a la policia local. I després es deia, no?, que si hi ha moltes vegades la mateixa matrícula que és denunciada, etc., doncs potser sí que després la policia local podria intervenir. Primer pregunta, què us sembla un protocol d'aquestes característiques? No és la primera ciutat que ho té, em sembla que Granollers, ja no me'n recordo quina altra van dir, ja tenia Vilanova, si no m'equivoco, però Granollers segur té una cosa similar, però en tot cas, què us sembla aquest protocol i si pot funcionar en una ciutat com Sant Cugat?
A mi el que més m'agrada d'aquest protocol és el punt, perquè crec que no té gaire més ús, és el punt de tenir recopilat, no?, en quins són els indrets més conflictius de la ciutat. Mm-hmm. I aleshores, a partir d'aquí, perquè no, com has comentat, no?, que no té un règim sancionador, és controlar aquests punts i aleshores, com va dir el tinent d'alcaldia Pere Soler, invertir o destinar o planificar quines són les possibles solucions perquè aquells indrets deixin de ser tan conflictius com els que són. A partir d'aquí no li veig massa més ús, la veritat. Molt bé.
Sí, és que el problema és que si hi ha un reglament de bicicletes que permet anar en contradirecció, doncs entens perfectament que el vehicle que sí compleix, diguéssim, el que diu el codi de tràfic, doncs es pugui posar una mica contra aquella bicicleta que un reglament local, no el de la Direcció General de Trànsit, doncs li permet anar en contradirecció. Vull dir, per tant, home, també mirem a veure quins reglaments fem a nivell local i això. I per una altra banda, jo estic d'acord en que hi hagi aquest protocol així. M'agradaria que també n'hi hagués un altre dels vianants contra les bicicletes. Sobretot, per exemple, en carrers com Santiago Rusiñol o Santa Maria.
Perfecte.
Doncs totalment d'acord amb el Domènec.
Moció aprovada, moció aprovada.
No, perquè precisament la forma més sostenible de mobilitat és anar a peu. I, bueno, és que ara mateix, és que just ara mateix, quan venia cap aquí a la ràdio, a la Rambla del Sallent, ha passat un patinet per davant a tota velocitat, perquè agafen unes velocitats que Déu-n'hi-do els patinets elèctrics, i ell havia de cedir el pas. I no me l'ha cedit. I si una persona gran que no la veu, doncs què passa aquí? O sigui, que potser comencéssim els protocols a protegir, doncs, els més febles, que en aquest cas són els vianants. Que els cotxes assetgen a les bicicletes? Sí, ja veiem, cada dia veiem cotxes aparcats al carril bici, que llavors passen, adelanten per l'anella verda. Bueno, he fet ja un perfil a Twitter que es dedica uh-huh. a fer això. Aleshores, que no passin la responsabilitat un altre cop al ciutadà, al ciclista que va en bicicleta a fer la foto i a dir que m'han assetjat, pues que separin el carril bici de la calçada on te passen els vehicles a motor.
I que es pensi bé com es fan aquests carrils bici, en el sentit de que, per exemple, una de o sigui, coincideixo amb el Sergi, que està molt bé poder localitzar els punts de conflicte. Un, claríssimament, és Francesc Moragues, davant de la parada de l'autobús, para l'autobús, a vegades per als horaris en venen un, dos i tres seguits, i els vehicles, doncs, fan allò de que quan jo vaig estudiar el carnet de conduir, el rebassamiento, em sembla que es deia, trepitjant el carril bici, clar, és evident, si hi hagués una separació física, això no es podria fer. Per tant, potser és una de les solucions, però també pensem si el carril bici havia de passar per allà o no, en el sentit que ja sabíem que hi ha línies de bus, que fan parades, que hi ha hores on, en hores punta, puja i baixa molta gent d'aquests autobusos, i a més també, al seu hora punta, molta gent circula per Francesc Moragues. O sigui, que tenim aquí el còctel perfecte perquè sigui explosiu, no? Seguint el que deia l'Àgata, jo crec que s'hauria de treballar cap a una identificació dels vehicles, perquè al final qualsevol accident que es pugui produir, aquests vehicles no estan identificats i ni tenen una cobertura d'assegurança. Per tant, en alguns casos, qui té assegurança de la llar li pot arribar a cobrir un accident de bicicleta, en alguns casos. Però, clar, el vianant està absolutament indefens, no? I per tant, jo crec que sí, caldria detectar punts, però també normalitzar i jo crec que també educar el ciclista i el qui va en patinet, doncs, de cara al respecte al vianant. Crec que els carrils bici tal com estan ara no ajuden massa, per exemple, això de que els vehicles vagin, com deia el Domènec, en una direcció i els ciclistes i patinets en totes dues, fa que molta gent doncs miri només cap a la direcció d'on li han de venir els cotxes. Clar. Però això genera alguns problemes. Però vaja, s'ha de resoldre, i m'agradaria que m'ho centreu dir més d'una vegada, que tendíssim més a educar que a prohibir i sancionar, no? Crec que tenim una tendència com a societat a sancionar i prohibir que no educar, no? Per tant, jo crec que aquí n'hem d'aprendre tots molt d'aquesta nova mobilitat.
A vegades s'ha d'educar per força, no? Si els cotxes no han de passar pel carril bici, no han d'invadir el carril bici, doncs es separa el carril bici de la calçada i ja no ho podran fer.
Pues una mica pedagogia, no?, en aquest sentit. I sí que els carrils bici ara, pues, potser ens dona una mica la sensació aquesta, no?, que són doble sentit, ens dona una mica, quan veiem un, diem, ostres, que estem a punt de passar un, mirem banda i banda perquè no fos cas. Però jo veig més el problema en si, o el que més em trobo jo, en cas personal, sí que són els vehicles de mobilitat personal, aquests patinets elèctrics, perquè aquests van per on volen. És a dir, sí que les bicicletes potser és més puntual veure-les en un lloc on no sigui tant un carril bici, però els patinets elèctrics van rapidíssim per tot arreu, i allò trepitja o allò t'envesteix, i bueno, ja hem vist accidents arreu del país i arreu de l'estat de lo que pot provocar. És a dir, que jo crec que aquí o part dels esforços s'haurien de concentrar per aquests vehicles de mobilitat personal, que no és un patinet normal com els d'abans, no?, que els feies tu a propulsió pròpia, propulsió personal, sinó que agafen velocitats molt importants.
També m'agradaria veure si les persones que van en bicicleta tenen entès també què és assetjament, a veure com se senten assetjats, perquè que no els deixis passar amb un pas de vianants quan passen sobre la bici, que n'hi ha alguns que s'enfaden, que jo no intento no deixar-los passar perquè han de baixar de la bici. Els passos de vianants són pels vianants. I l'altra cosa, la policia local tindrà capacitat per mirar totes aquestes possibles denúncies o, bueno, avisos que faran els ciclistes o els conductors de patinets? Pues, no ho sé. Jo crec que no serà una de les seves prioritats.
Per això ho veig més com un formulari, no?, on poder marcar en un mapa quins són els punts conflictius, que algú més real o que tingui un impacte pràctic a la ciutat.
Sí, però bueno, jo crec que no fa falta això. Passeges per Sant Cugat i saps quins són els punts conflictius.
Els punts els saps, els pots... Sí. Adivinar ràpid. Suposo
no, però,
que... Digues.
No, jo crec que si la mobilitat amb patinets elèctrics, bicicleta i a peu, no?, evidentment són les més sostenibles, clar, treballem-ho, separem molt clar els espais de cadascú. No? El problema és que en molts passejos, doncs, això de tenir els carrils bicis pintats damunt de la vorera fa que tothom sigui imprudent, fins i tot el vianant estigui caminant per damunt del carril bici i la bicicleta estigui anant pel costat vorera reservat al vianant, no? O sigui, tots n'hem d'aprendre. Jo crec que una millor senyalització, una bona separació de cadascun dels espais ajudaria a evitar tots aquests conflictes i accidents, no? I també, en certa manera, l'obligatorietat. Si hi ha carril bici, doncs la bicicleta que circuli pel carril bici, no per calçades. O sigui, l'únic que aquí entrem en que la bicicleta no deixa de ser un vehicle que pot circular per la calçada. Per tant, com dèiem, no, no només és normativa, sinó que és també una mica de consciència i educació i convivència, no?, amb la resta de persones que circulen.
De totes maneres, crec que ho poden fer, eh? Que tinguin carril bici no vol dir que sí.
Sí, per això ho dic, és vehicle. O sigui, és un tema, sí. Com deia, ja no és tant de norma.
Ja.
No, és més de consciència i educació. No? Sí. Poden circular per la calçada, ho sabem, ja ho diuen els de la DGT. Però si hi ha carril bici, bueno, potser prioritzem que circulin pel carril bici. No?
I si és vehicle, doncs és el seu segur, la seva matrícula, com porten els cotxes, les motos, perquè no sé quina diferència hi ha entre una bicicleta elèctrica ara mateix i un ciclomotor.
No, a nivell de velocitat no t'ho sabria dir, però suposo que aquí està. Jo suposo que una de les coses que passa... amb les bicicletes, diríem, ja portem més temps amb bicicletes en entorns urbans i diríem que jo crec que la majoria han après a circular, no? És a dir, evidentment, clar que te'n trobaràs, però al principi passava molt, és a dir, que hi havia gent que anava en bicicleta que no sabia circular perquè no havia fet no s'havia tret el carnet, no? No li havien ensenyat les senyals de trànsit, etc. Ara jo crec que aquest fenomen és molt bèstia amb el cas dels patinets, no? És a dir, ara el que va passar al principi amb les bicicletes ens està passant ara amb els patinets, molta gent jove, és a dir, que no tenen ni tan sols 18 anys, etc, que circulen per on no toca i no saben... Quants heu anat amb... Veieu un patinet que ara sóc, diríem, ara vaig per la calçada, o sigui, ara sóc vehicle, llavors em converteixo en vianant, passo pel pas de vianants, poso un trosset de vorera, torno per la calçada, un trosset de vorera, un trosset de vianant, un trosset de vorera, és a dir...
I és que per ells és perillós, això, també.
Clar. Sí, sí.
No, a veure, antigament el ciclomotor fa molts anys no era una, era una llicència municipal, si no m'equivoco. Després ja es va generalitzar i ja passaves per, crec que per un curs i uns testos també, com, no, no era tant com l'examen del carnet de conduir, però em sembla que havies de fer uns tràmits similars. Però abans antigament era una llicència municipal. Bueno, potser ens podem plantejar aquest tipus d'acció, no? També perquè hi hagi aquest espai educatiu de formació, no? De trànsit. I després ciutats, si no m'equivoco, Terrassa, que obliga els patinets a circular per la calçada, també és un altre problema en el, segons quines vies. Perquè vies del centre de la ciutat, carrers molt, molt pacificats, la velocitat del patinet i del vehicle no dista tant, però si agafes carrers una mica més principals, on la velocitat ja és... ara, bueno, les aniran regulant a 30, no? Però que encara són de 40, etcètera, clar, el conflicte vehicle-patinet també és important fer-lo anar per la calçada. O sigui que crec que també caldria anar corregint, no?, aquestes accions i anar tirant cap als aquests carrils mixtos de bicicleta i patinet.
En el fons, la mobilitat, quan barreges sistemes de mobilitat, és on hi ha el perill. És a dir, oi que les bicicletes no poden anar per l'autopista, ni per les autovies, ni segons quines carreteres? Perquè s'entén, no?, que és el feble. Els ciclomotors tampoc poden anar per l'autopista. Però ara per la vorera, diríem, poden anar vehicles que van a dues velocitats. O sigui, una persona a peu i gent que va molt ràpid, o pot anar molt ràpid, i aquí és on es produeixen la majoria de conflictes. Molt bé, doncs passem del tema del protocol dels assetjaments. També volia parlar, ara sí, obrirem una miqueta una porteta política, i aquí crec que el Sergi disfrutarà. És el tema de... jo crec que ha començat una mica la campanya... si pots dir que els polítics mai deixen d'estar en campanya, vull dir, això és una màxima, però crec que ara sí, que estem a 4 mesos de les eleccions i ja hi som. Tenim tots els candidats, ja li hem posat cara, gairebé tots els partits, per no dir tots, i llavors tenim un govern de 3 partits que en altres llocs ha passat que trenquen, allò a un any vista i tal, un govern de coalició trenca per poder-se presentar a les eleccions, aquí no ha passat, però sí que estem veient, començant a veure, que estan marcant perfil, que estan marcant perfil polític, etc. I dos exemples molt recents dels últims dies. Per un costat, dissabte, en Pere Soler es va presentar com a candidat amb en Salvador Illa, va fer, diguem, la seva gran posada en escena, en un acte al Celler, i d'entre de totes les coses que va dir, una va ser que calia repensar el projecte de Recull Centre. Això va sorprendre bastant, perquè clar, és un projecte, diríem, que ha rebut moltes crítiques, però que defensava el govern en ple, els tres socis de govern. I ara sembla que un se'n desmarca lleugerament. Ahir va matisar una miqueta aquestes declaracions, una miqueta, perquè no semblés un trencament, ho va justificar, però en tot cas va dir que calia repensar-ho. I després, a banda, el dilluns, en el ple, en una moció de Junts per Sant Cugat, que normalment les mocions que presenta l'oposició gairebé cauen totes, perquè el bloc de govern les tomba totes, el tenir majoria absoluta, doncs en una moció en concret, que és la de les ocupacions il·legals que va presentar Junts, doncs Ciutadans hi va votar a favor i el PSC hi va votar a favor i també, diguem, es va poder aprovar. La importància no està en aprovar-la perquè són d'aquestes de caràcter general que tenen poca, no tenen cap efecte, però en tot cas es va trencar la unitat de vot del govern. No és el primer cop, en temes de procés evidentment ja ha passat, és a dir, això no és que sigui una gran novetat, però en les etapes en què estem i amb un tema com aquest encara no havia succeït. Per tant, bueno, com ho esteu veient, ha començat ja la campanya real, i quina perspectiva veieu d'aquí al 28 de maig? Va, Sergi, tu primer.
Com comentaves, bueno, sí, em fa una mica d'il·lusió el fet de que comencem a, bueno, que comencin a bellugar-se, no? I sí, com comentes, l'altre dia, el dissabte, amb l'acte de presentació de Pere Soler com a alcaldable de socialista, no? Sí que va sortir aquest punt, no?, que ens vam mirar tots els periodistes en el seu moment quan va comentar això de que calia replantejar el projecte del Recull Centre. Com comentaves, no?, és un projecte que s'ha defensat molt des del tripartit des del seu moment. També hem de pensar que va ser un projecte molt polèmic al principi perquè eren dues torres molt altes, bueno, 12 plantes, 10 més 1, que va generar molt neguit, no?, tant des de l'oposició com des de... No sabria dir-te quanta, perquè no es pot quantificar, no?, quanta part del veïnat d'aquella zona del barri de Sant Francesc Monestir estava en contra, però sí, va generar prou neguit. I llavors això és que ja va passar un primer replantejament, no? És a dir, allò va passar de dos torres a com tres blocs, més de cinc plantes, sis plantes...
Vuit, em sembla.
Sí, una de vuit, una altra de set... Vale, vuit, set, sí. Era més esglaonat, sí. És a dir, que ja havia tingut un primer replantejament al respecte. I l'altre dia pues, va sortir en Pere Soler, no? I va dir que la paraula és aquesta, replantejar. Que sí que l'altre dia em sembla que Josep Maria Vallès, l'alcaldable de Junts, va utilitzar una altra paraula, un altre terme, que aleshores va sortir Pere Soler, no? Matisant i dir, no, jo he dit replantejar, no he dit que estigui en contra del projecte, no he dit res. En aquest sentit. Aleshores, sí, és una mica la marcada de puteta, no? És a dir, estem sortint, no, ja del quòrum, i crec que és necessari perquè, si no, no hi hauria diferència, no?, de cara a les eleccions a l'hora de quin partit de les esquerres votar que formin part del govern. I pel que fa al tema de les ocupacions, que sí que es va trencar el sentit de vot, més que es trenquit el sentit de vot, que podríem considerar que era lògic, no?, perquè tenint en compte que el PSC està promovent aquesta mateixa moció en altres institucions supramunicipals, no?, i en altres ajuntaments, com per exemple Sabadell, que també han votat a favor del tema de lluitar contra les ocupacions delinqüencials, és que una abstenció no feia mal a ningú. I una abstenció continua sent, estem mig a favor, però tampoc ens mullarem. Aquí va passar a votar de la mà dels dos altres partits de l'oposició. Clar, aquí estem entrant en un punt de voler marcar potser més pit del necessari, a no ser que vulguis que hi hagi una clara voluntat, no?, de desmarcar-te dels teus companys de partit i visibilitzar una esquerra alternativa al que seria l'Esquerra Republicana i la CUP.
El Cimarro va mostrar clarament el seu enuig de banda quan va veure que votava a favor. Es va notar molt que no li havia...
Les imatges de Cugat Mèdia hi són. És a dir, poden veure les cares.
Però ja saben, no?, també amb qui governen. Vull dir...
Sí, sí, clar.
Jo crec que el PSC el que vol marcar ara és un perfil més de partit de centre i d'ordre a Sant Cugat, perquè sap que hi ha una part de la societat santcugatenca que el tema de les ocupacions no les veu amb bons ulls, tot i que no és un problema a Sant Cugat, que hi ha alguns nuclis de cases ocupades. Hi ha un concret a Valldoreix que sé que sí que el veïnatge està preocupat perquè fan festes, perquè tal, però vaja, no és un problema Sant Cugatenc. De fet, crec que el mateix Josep Maria Vallès, quan va presentar la moció, va dir, ja sabem que no és un problema que tenim aquí, però jo crec que el PSC vol marcar aquest perfil de cara a les eleccions de partit més moderat, més de partit que podem governar el Sant Cugat aquest que coneixem tots.
Més que res d'això, eh? El tripartit fins ara no donava la sensació que era una melodia, tots estaven...
Amb el tema de l'aigua ja van votar també en contra de la CUP.
Sí, exacte, és a dir, que són casos concrets, no? Però sí, hi havia com una tònica general, no?, de ser una melodia concret, i de sobte ara ja va començant a haver-hi... es va desafinant, no?, aquesta melodia, o no, o són notes discordants, és a dir, de cop
no
surt
sé.
Un que diu, com en una orquestra, no?, i de sobte surt els violins que diuen, pum, ara marquem
una... Que no hi hagi hagut cap pressupost a temps i hora, jo crec que també és un altre símptoma de que aquí passa alguna cosa.
Estan passant cosetes.
I el tipus de pressupost que llavors fan, també.
Va, Domènec.
No, que és lògic que en el moment en què arribes cap a les eleccions, diguéssim, doncs cada partit ha de marcar el seu perfil. I en el cas del PSC, doncs, a veure, com que hi ha una certa onada que li és favorable a nivell estatal i tot plegat, doncs, home, puja en aquesta onada i intentarà guanyar posicions. A veure, dels vots que havia tingut el PSC aquí a Sant Cugat, en els que té ara, doncs, tampoc és lògic. I, per tant, ell sap que té unes expectatives de poder recuperar, diguéssim, terreny perdut. I, per tant, és lògic de que vagi marcant una mica el perfil, no?
Sí, sí. Toni?
No, a veure, si quan s'acosten les eleccions ja hi ha merder dins dels partits, imagina't entre els partits, no?
No, però això és diferent, eh? De merder entre el partit n'hi ha sempre.
Bé, també és cert. A veure, és normal que això passi, i és normal perquè, a veure, el PSC, doncs, tant per part dels seus quadres com per part del seu electorat, no els podríem considerar d'una esquerra radical, per entendre'ns, eh? Per tant, que s'assumin a aquesta moció de les ocupacions, vaja, a mi no em sorprèn, diguéssim, sabent el pa que s'hi dona. És cert que no és un problema a Sant Cugat, però moltes vegades tu generes el problema mediàticament i et presentes com la gran solució al problema i mira, tot això que han escombrat cap a casa, em temo que aquesta moció no persegueix res més que això, no? De presentar-se com els partits d'ordre i de seny i que, per tant, estan preparadíssims per governar, no? Sense tenir en compte aquestes ocupacions, per què s'han ocasionat, com, de quina manera, quines problemàtiques poden haver, com es pot rellotjar aquestes persones, tot això m'imagino que no, ja no forma part ni del titular ni de les primeres línies de l'article, no? Per tant, no deixa de ser res més que això. I que, bueno, jo crec que ara tenen uns mesos difícils al govern, com tots els governs de coalició quan s'acosten unes eleccions, on companys de viatge, on persones on has establert doncs, relacions realment de treball i de confiança, i és així, per encara que siguin d'altres partits, això passa, doncs veus com comencen d'alguna manera a tirar-se els plats pel cap, no? I bueno, també són aquelles situacions que fan que la política moltes vegades no valgui massa la pena i dolgui, no? Més que altra cosa.
Bueno, és que el PSC és el partit que ha de ser els equilibristes, no et diria, de l'art parlamentari aquí de l'Ajuntament, perquè sí. Són els que poden governar tant per uns com pels altres. I aleshores és el partit bisagra, no? El que pot conjurar qualsevol tipus de coalició de cara al futur. Llavors pues, han de marcar puteta amb l'oposició i han de marcar puteta també amb el tripartit. És a dir, per això et diria o auguraria que no crec que veiem un trencament del tripartit, igual que en altres casos. Podria passar, però em semblaria molt estrany que ens trobéssim en aquesta situació a 5 mesos de les eleccions.
No, aquestes alçades jo crec que ja no. Si, aquestes coses quan es fan a un any vista.
Exacte.
i no tan just. I de fet, crec que un dels punts diríem, de l'acord de govern, d'aquells que no està escrit, és el de com gestionem les discrepàncies, i això ho han tingut molt clar, ho han portat. Diria que bastant bé, perquè en general, de cara al públic, evidentment, no coses de cara a dins, però de cara al públic no s'han vist gaire, i jo crec que fins i tot està pactat. Quan faltin 6 mesos, ja podem començar a mostrar una mica això, precisament per això, de marcar perfil, de que cadascú tal, perquè cadascú té el seu electorat. Jo crec que hi ha un punt de pactat, o com a mínim, que parlen entre ells de com ho portaran això perquè no afecti en el dia a dia de l'Ajuntament, almenys sobretot en la part més visible. Per tant, jo crec que és la discrepància pactada.
De totes maneres, per això l'altre dia, dimarts passat, crec que era, no?, que vam fer l'esmorzar tradicional de Nadal amb l'alcaldessa, amb les tres formacions, no?, l'alcaldessa Pere Soler i el Marco Simarro, no es van atrevir a dir el que diuen per separat a les rodes de premsa i a les entrevistes, perquè el Pere Soler, sí, perquè ella estaven allà davant i és allò, ai, ara la cara no m'atreveixo a dir-li a l'alcaldessa que no és la meva primera opció, no?, perquè a part d'Esquerra, que el portaveu, el Francesc Duc, amb les entrevistes, no sé si la feu vosaltres, nosaltres, sí que mostra molt content amb el pacte, i el de Junts sembla que no s'ho acaben de plantejar, Pere Soler va dir que ells són això que dèiem, no?, del mostrar aquest perfil d'ordre, que ells són l'únic partit que poden tant pactar amb uns com amb els altres, i de fet, això va ser collita seva pròpia, jo ja vaig governar amb ells el passat mandat. Això dit pel Pere Soler. I el Marco Simarro, en una entrevista també al Tot, a mi també em va dir que, bé, a veure com ho diria això, però que bàsicament, que si ells no treuen més de 3 regidors i que puguin influenciar més amb un futur govern, no veuen amb bons ulls tornar a pactar, i ho va tornar a dir també a la presentació que es va fer quan es va anunciar que ell seria l'alcaldable, i el tema de que si el nombre de regidors canviés i els socialistes fossin els que tinguessin més vots, més regidors, i pogués ser alcaldable Pere Soler, la CUP jo crec que descarta totalment investir un alcalde socialista.
Crec que no ho ha dit obertament, però ell sempre diu, ells estan a favor d'un altre pacte sempre que vagi més a l'esquerra. A partir d'aquí, interpretar què vol dir més a l'esquerra, crec que relacionat amb el que deies tu abans, Toni.
No, a veure, també ara l'escenari és molt diferent a fa 4 anys, en el sentit de que era el moment i s'entenia i es justificava el pacte actual doncs, per fer un canvi radical, no?, de tots els governs d'un mateix color a l'Ajuntament de Sant Cugat. Ara això no passa, i per tant el PSC podria estar molt més tranquil investint o sent investit per Junts, no? Jo crec que no és una mala estratègia, certament. Tu et presentes en unes eleccions amb un programa, i més en unes municipals, eh? O sigui, tu et presentes amb un programa per fer una sèrie de coses, esperem els resultats, i a partir d'aquí és quan els partits es podrien posicionar, bueno, s'hauran de posicionar, òbviament, en els pactes que faran. Jo crec que començar ja d'entubi i dir no amb aquest no, amb aquest sí, em sembla que és un error polític, a no ser, òbviament, que estiguis fent cordó sanitari cap a l'extrema dreta, òbviament, eh? Però, o en partits que són, o sigui, que Esquerra Republicana digui que no pactaria mai amb el Partit Popular, vale, em sembla molt bé. Podríem remuntar-nos al famós pacte de l'Ella, eh? Que van acabar pactant per un tema molt, molt, molt local, que era la construcció o no amb un espai de, agrícola de vinyes, em sembla que anava per aquí la cosa. Vull dir, amb unes locals, començar a dir amb aquests sí, amb aquests no, torno a dir, em sembla que és un error, però el PSC està còmode, molt còmode, perquè a sobre no és allò de torno a investir o sóc investit per aquells que han governat durant tants anys seguits, i, bueno, i amb l'onada que comentava en Domènec, doncs es deixaran estimar, està claríssim. Sí, sí.
Bé, jo no vaig viure la campanya del 19 aquí, però crec que la CUP deia que pactava el PSC ni de broma, no? I s'ho va haver d'empassar.
Si no, doncs ho va haver d'empassar perquè va voler.
Bueno, però vull dir que per després l'aritmètica i la realitat et porta a un altre lloc. Per tant, el que dius tu, Toni, de dir, va fer vetos previs, tret d'excepcions que tot són òbvies, no saps com t'hi trobaràs.
Junts, la Carmela Fortuny també en campanya també va dir que amb el PSC ni de broma, amb el 155, llavors era el 155. Després, a sobre, s'ho va haver d'empassar perquè llavors li va oferir pacte i a sobre va quedar més malament perquè li ofereixo pacte, primer li dic que no, llavors quan veig que el pacte en els altres li ofereixo, o sigui que molt malament tot. I la Mireia Engle, en canvi, sí que jo recordo en l'entrevista que no li vaig treure precisament que digués que no pactaria amb el PSC, per tant jo crec que aquest pacte ja estava a l'aire en aquell moment. De totes maneres, crec que hi haurà d'haver pactes, perquè jo crec que les majories absolutes han passat a la història, de moment, a la ciutat, i crec que seran més difícils els pactes perquè possiblement el ple quedi més fragmentat, perquè ara només tenim cinc partits, si en havíem arribat a tenir set.
Mm-hmm. És que normalment els partits polítics pequen molt de l'orgull, no?, i de l'hora de dir, he batat aquest i amb aquest no puc pactar. I et diria que de tots ells, el partit més pragmàtic és els socialistes, que els socialistes ja mateix en un acte a la seva seu local els vam preguntar pel tema pactes i venien a dir-te això, que no els hi caurien els anells per pactar amb qui fos. És a dir, si han de tirar enrere el tripartit i tornar a pactar amb Junts, pactaran amb Junts. Que lo important és governar i influir en el govern. Aquesta és la paraula.
I l'alcaldia.
Si s'ho podem fer.
I l'alcaldia.
Sí. No, en aquest cas és molt més interessant patar projectes que no partits, no? De dir, no pactaré amb algú que defensi això. Al final, escolta, tu pots tenir el teu projecte o dins del teu programa una sèrie d'accions. Evidentment, no dic que les canviïs radicalment totes, òbviament, però al final, si has de governar amb coalició, doncs cediràs i guanyaràs. Per tant, jo crec que el que has d'anar és a dir per on no estàs disposat a passar, no amb qui.
I serà molt interessant veure quins projectes s'han defensat des del tripartit durant els últims 4 anys i quan canviï la pel·lícula, a veure si aquests mateixos 3 partits estiguin a l'oposició o estiguin al govern, podran tornar a conjurar-se per defensar aquells projectes que van iniciar ells. Que clar, perquè poden haver-hi marxes enrere.
Bueno, el govern de la Generalitat, uns pressupostos d'un partit ara són... Vull dir que això pot passar tranquil·líssimament. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies. Benvinguts a la tertúlia, us seguirem cridant i seguirem xerrant, de tant en tant us convidarem aquí a parlar de la ciutat i de Sant Cugat. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a la ràdio, a la 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat. Moltes gràcies a tots quatre i moltes gràcies als oients. Adéu-siau.
Gràcies.